De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
41 minuts que passen de les 11 del matí.
Cuando se qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi.
Al cap de setmana del 25 de novembre vaig tenir la sort d'anar a poder veure La Madre de Frankenstein al Teatre Nacional. Em va deixar captivat, com tot text del Modena Grandes. També per la brillantor d'una direcció de Portacelli sublim i una adaptació impoluta d'Anna Maria Ricard i l'escenografia, no cal dir-ho, de Paco Azorín i Alessandro Arcangeli. Tot plegat ens transporta a l'Espanya negra dels anys 50, on tot té l'intent d'escapar-se d'una dictadura punyent, àgria i grisa. Des de l'homosexualitat a les idees brillants, des de passant per la medicina a la transgressió o una Espanya a voltes poc explicada a partir d'un cas tan real com esgarrifador. El d'Aurora Rodríguez Carballeira, ingressada en un manicomi després de matar sang freda la seva filla prodigi. Un paper difícil entre la penombra, la bogeria i l'eloqüència que interpreta de forma magistral Blanca Portillo, que amb un sol gest, un de sol, canvia d'època, de tarannà, de moment vital i de bogeria a extremada intel·ligència durant 4 hores de funció. I si Portillo ho borda, el que fa Pablo Derqui és d'un altre món. Sense deixar un minut l'escenari, parlant de tu a tu, narrant els fets, les situacions, el caos brillant. La resta d'intèrprets, però, no mereixen menys elogi, després d'una carrera de fons que t'emociona i t'erissa la pell a parts iguals, canviant de personatge i d'experiència. Una obra que reflexiona magistralment sobre la bogeria en un moment determinat de la història fosca de l'Estat i que ens planteja constantment on és la bogeria, dins o fora del manicomi. Què és el més funest, la idea d'uns malalts mentals tractats o la idea d'una dictadura amb un poder corromput fins a la mèdula? En quin moment la societat va optar per mantenir el seny en un món tan boig? De tot plegat, en volem parlar avui. Pablo Derqui, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan, encantat d'estar aquí amb tu.
Pablo, com estàs? Perquè ara porteu unes quantes funcions. Com està anant tot plegat?
Doncs força bé, molt contents, molt contents. Ja només veure que s'està omplint el teatre aquest dia a dia, això ja ens omple de satisfacció i cada dia la fem encantats. Sí, molt contents.
4 hores del de l'escenari, ara ho deia, t'ho preguntava fora de micròfon, suposo que acabeu rebentats els intèrprets.
Sí, cansa, però és bueno, és com qui fa esport, no? Que estàs cansadet però relaxat. Et canses i et relaxes alhora, sí. Sí, quan comencem penses, ostres, un altre cop ara pujar aquesta muntanya, però és que ens ho passem bé, i llavors és agraït de fer després.
Ara entraré en si us cansa més físicament que emocionalment, però per entendre això, què es trobarà algú que vingui a veure una obra com aquesta, La Madre de Frankenstein?
Doncs jo trobo que és una brillant adaptació que ha fet l'Anna Maria Ricard d'una novel·la molt interessant i que jo vaig disfrutar moltíssim quan la vaig llegir, de l'Almudena Grandes, que són 500 o més pàgines, i ha aconseguit essencialitzar tota aquesta història, tots aquests personatges, tot aquest món que retrata l'Almudena, en 3 hores 40. Que sembla que sigui molt, però passa i llisca tot d'una manera molt, molt fluida i intel·ligent. Després la Carme Portacelli ha fet una molt bona direcció i amb pocs elements escenogràfics aconseguim viure situacions des d'un punt de vista una mica caleidoscòpic, perquè l'espectador també i el cap de l'espectador treballi i al final es faci una foto general de tota la novel·la i de la història que s'explica, i tot això es fa com molt àgil i fàcil de digerir, penso. I també he de dir que l'ajudant de direcció, la Tixé, la Montse Tixé, també ha fet un gran paper aquí, amb el Carme Portacelli.
Pablo, una obra que... Ara ens deies, ens fa una fotografia general d'una època, però és que ens fa reflexionar sobre multitud de coses, no només sobre la memòria històrica, que també, sinó també en... Ostres, jo vaig quedar molt colpit, i no sé si vosaltres ho viviu així des de dins, interpretant els vostres personatges, fa reflexionar molt sobre què és i on és la bogeria, no?
Sí, Sí, qui és?
De què parlem quan parlem de bogeria?
De què parlem, sí, perquè es bandegen o es marginen a uns, altres que semblen sants, no? Fan coses que a vegades semblen monstruoses o fora de norma, i sobretot en aquella època, en aquell context. Sí, reflexiones sobre això. T'he de dir que sí que vam plorar molt en els assajos.
Sí?
Sí, 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 clar. El procés d'assajos és com el que cuina, no? Després tu ja el serveixes al plat ja cuinat i el disfrutes i el menges amb l'espectador, però quan estem cuinant-ho a la sala d'assaig, doncs passen totes aquestes coses que després es tracta que les revisqui també l'espectador. Mm. Però nosaltres ja ho vam digerir tot això i ara només repetim. I sí, vam viure... Clar, és que és un moment molt dur. És un moment en què es parlaven coses que avui en dia semblen esgarrifoses, com per exemple del gen roig, per exemple, que això deia Vallejo-Nájera en el seu moment, i hi ha escrits que es poden trobar avui en dia encara per internet, on es pot llegir el que deia aquest senyor, que és que certes persones, les persones amb una tendència política d'esquerres, doncs tenien un defecte físic, genètic, i havien de ser eliminades directament, i els seus fills havien de ser donats a altres famílies més doncs correctes, benestants, que sabrien neutralitzar aquesta pèssima herència genètica.
L'eugenèsia, també.
Sí, estem en aquell moment. O sigui, aquestes teories circulaven obertament, tranquil·lament. Això és monstruós. Això sí que és bogeria.
Anys 50, s'han explicat poc des del món de la cultura?
Sí, penso que sí. Penso que s'hauria de fer, bé, en general, no? Una revisió des de tots els àmbits. Però la cultura és una eina molt útil i lúcida a l'hora de plantejar i fer reviure avui en dia aquestes coses perquè puguem les puguem reflexionar i entendre una mica més.
Ara ens parlaves de reflexionar, eh? Si d'alguna cosa ens ha de servir a aquesta obra l'espectador, de què és?
Sí, 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 això. És que, de fet, el teatre, com a element així genèricament, funciona molt així. O sigui, nosaltres plantegem, revivim, representem realitats perquè l'altra persona que vegi, l'espectador, les vegi, les entengui, reflexioni sobre el que està veient i es pregunti coses sobre un mateix, sobre la teva posició en el món. I en aquest cas es fa molt. L'Almudena Grandes, que no era dramaturga, no era escriptora de teatre, ho va fer amb la seva novel·la i era la seva intenció en els seus episodis d'Una guerra interminable, que són uns quants llibres que parlen de la preguerra, guerra, postguerra. Pretén això, no? I sobretot agafa casos reals, molts referents reals, a partir dels quals vertebrar doncs, tot un món fictici que intenta parlar d'aquella època. I el teatre, això es fa carn, no? I llum, i so, i encara és més directe, va a l'ànima, a l'estómac i a la intel·ligència, no? És més, no sé si total, però és més complet, potser.
Coneixies, Pablo, ja la història de Carballeira abans de fer aquesta obra?
Sí, però tangencialment, no gaire. Sí, 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 clar, va ser un cas molt sonat, això. Sí, i després, perquè se'n va fer una pel·lícula, el Ferran Gómez va fer una pel·lícula, ara s'acaba de finalitzar una altra pel·lícula, que s'estrenarà, suposo, l'any que ve, també sobre el cas, i també alguna obra de teatre se n'ha fet. Sí, coneixia, no els detalls. Uh-huh. Després vaig veure, buscant, que... No, m'ho va passar això a la Blanca, em sembla, sí, que l'Almudena es va basar en un llibre que va trobar, que es va documentar moltíssim, però un dels punts així més referencials de la seva documentació és el Manuscrito de Ciempozuelos, es diu, està publicat això, i és la història clínica de l'Aurora Rodríguez Carballeira, tots els diaris que portaven els psiquiatres que la tractaven, i és increïble, tot el que es diu és cert. Tot el que es diu d'ella...
És bèstia, eh?
És cert. Això, les seves teories de que volia que tothom visqués en un manicomi, que la seva postura, no sé què, això és cert. La seva postura de pensar, la seva... Ella creia que podia llegir la ment de la gent, però una nona que era paranoica, que les potències internacionals la perseguien. Tot això és cert.
T'has hagut de documentar molt per fer aquesta obra?
En aquest cas, això que et deia, per entendre una mica com es tractava, com eren els psiquiatres, com era la psiquiatria en aquell moment, que és bastant particular, no té res a veure avui en dia, com s'intenta que sigui avui en dia, on avui en dia ja plantegem teories o maneres més empàtiques, no?, de tractar els pacients. En aquell moment hi havia, doncs, sempre el psiquiatre estava en una posició com predominant i en paternalisme envers els malalts, i era això. I les tècniques eren tremendes en aquell moment, no? Comes insulínics, electroxocs, aquestes coses que avui en dia ja no es fan així. I això sí, vaig veure algunes coses, com es feia, però sobretot després era ser fidel a la novel·la i a l'adaptació que ha fet l'Anna Maria Ricard. seguir la seva guia.
Com ha arribat aquest text a les teves mans?
Això va ser una proposta de la Carme Portacelli de fa doncs pràcticament 2 anys, jo diria. Sí, més o menys, o 3. Sí. És un projecte que ella tenia des de fa molt de temps perquè ho volia fer juntament amb l'Almudena, perquè l'Almudena Grandes moderava els debats que es feien després de les funcions al Teatro Espanyol que dirigia la Portacelli abans a Madrid. Ella va convidar l'Almudena Grandes perquè fes de moderadora. Mm. Es van entendre molt, es van fer amigues, i li va dir, jo volia portar a l'escenari una de les teves novel·les. Ostres, que no sé, no sabria. Perquè ella no s'ha considerat mai una bona escriptora de teatre. I no es considerava. I li va enviar, amb temps, després, el manuscrit, abans que es publiqués, de la Mare de Frankenstein. I va dir, ostres, sí, aquesta és la que farem. Va començar i, bueno, malauradament, ella va morir un poc després i no va poder veure-ho.
Com estàs sent treballar amb Blanca Portillo?
Va bé, fantàstic. Home, jo l'admiro molt. És una grandíssima actriu d'aquest país i és un referent i una bona, molt bona companya. Sí, cada dia disfrutem molt, molt.
Dóna la sensació que jugueu molt de l'escenari, no?
Ens ho passem bé. Sí, intentem, dintre dels paràmetres, no?, que tenim fixats, però sí, intentem que sigui cada dia brilli de diferents maneres, sí.
Deixa'm dir això, perquè normalment ens quedem amb els caps de cartell, com Pablo Derqui, com Blanca Portillo, però no anomenem a la resta, que fan una feinada espectacular també del de l'escenari, com Ferran Carvajal, Jordi Collet, David Fernández, Gabriela Flores, Belén Ponce de León, Macarena Sanz i José Troncoso, que estan immensos també, a més, fent diferents personatges, no paren tampoc durant l'obra.
Aquesta obra no seria igual, ni molt menys, sense la feina, o sigui, sense la feina d'ells. Mm. És impressionant el que fan. Perquè la gent només els veu aparèixer i entrar i sortir amb diferents personatges, però és que, clar, han d'entrar a donar el to directament de la... Perquè, com deia, les escenes estan com presentades de cop, en situació... De cop estàs en un lloc, de cop estàs en un altre... I ells van entrant i sortint i donant el to correcte tota l'estona amb diferents personatges, diferents colors emocionals i és una feinassa, és una feinassa enorme, i és brillant el que fan, sí.
Clar, el paper d'Aurora Rodríguez Carballeira, ara ho dèiem, està inspirat en un cas real, de fet, gairebé calcat pel que ens comentaves, Pablo. El cas de Germán Velázquez també passa? No el conec, aquest jo.
No, això és fictici, el personatge, però sí que està basat en altres... sí que ella té al cap diverses persones que sí que van existir, però ella aglutina i agafa aquest personatge fictici del Germán Velázquez, sí que se l'inventa.
M'agradaria preguntar-te també, Pablo, per les sensacions que teniu, és una cosa que m'agrada molt preguntar-los als actors, per les sensacions que teniu dalt de l'escenari sobre la reacció que va tenint el públic, perquè jo crec que és una obra que el públic respira molt. Faré cap mena d'espoiler, aneu a veure-ho, sisplau, però el moment final és de... Sí o no? Aquest... El noteu des de l'escenari?
A quin moment et refereixes?
Que plans. No el vull dir.
Al final.
Quan gires cap al públic. Gires cap al públic i dius que estàs fent una cosa... Han passat anys de la història.
Ah, sí. Ah, sí. No, aquell moment jo trobo que és com d'estupefacció. Que està... Ara, on,
sí, no?
On estem?
Com...
Sí.
Uau!
Què ha passat? No? Què ha passat? Sí, això ho noto. Sí, de fet, també els sospirs i a vegades la gent s'emociona, i això és molt maco, en els aplaudiments veiem moltes vegades la gent a les files, a les primeres files,
emocionades,
i això és molt maco. A nosaltres ens passava assajant, jo et dic. Llavors, reconèixer que estem vivint el mateix i estem servint bé la història, doncs és molt gratificant, és molt gratificant, sí.
És una obra, deia, que tenia la sensació que els intèrprets hauríeu acabar esgotats de forma física, és evident, però emocionalment també?
Jo ho lligo, una cosa amb l'altra. Sí. A veure, si tu estàs, per exemple, repetint, o sigui, en escena una obra que és trista, posem-hi, i estàs, doncs, plorant, te'n vas una mica trist a casa. Però no perquè estiguis trist, sinó perquè has estat recreant la tristesa molt de temps. Tu estàs bé, però que potser sí que estàs una mica baix. I en aquest cas te'n vas cansadet. Estàs com amb l'energia...
Baixa,
molt baixa. Però no te'n vas fotut. Ni... No.
T'ha fet reflexionar tu sobre la bogeria, un paper com el que fas a l'obra?
m'ha fet reflexionar sobre la importància de la salut mental, sí. I això, bueno, és una cosa que sempre he pensat, però això m'ha fet més evident encara. És molt important que estiguem bé. No dic que a vegades estiguem millor o pitjor, que és veritat, la vida fluctua i moltes vegades tens alts i baixos, però trobar el terme mig no està molt bé ni està molt malament, això és important. Aconseguir trobar les coses, els mecanismes que et facin que la teva estabilitat mental sigui, doncs això, que no et doni ensurts. És importantíssim de cara a la teva família, de cara a la feina, de cara als amics, de cara a tot.
Deixem sortir un momentet de l'obra, els minutets que ens queden, per preguntar-te com veu Pablo Derqui el món del teatre català? En quin moment està el teatre català actualment?
Doncs mira, francament trobo que està en un bon moment. Bastant bon, o sigui, en relació a com estava fa relativament pocs anys, trobo que ara hi ha una dramatúrgia emergent brutal, hi ha uns actors joves espectaculars i actrius, i crec que, bueno, ja feia... Jo tenia ganes de que comencés a passar... Ja fa com uns quants anys, que està passant, però hi va haver una època baixa, de poca productivitat i una mica trista, i penso que ara estem en un bon moment, sí, sí.
Tens la sensació, però, que al públic jove encara li costa?
Jo penso que jo crec que hi ha més públic jove,
sí?
Que abans. Sí, vull creure. Sí que costa, el teatre no és per... La gent no hi va... vull dir, quan hi vas i comences a anar-hi, jo crec que enganxa. Però d'entrada, la gran massa no va al teatre. Per anar al cinema o veure les pel·lis amb la plataforma.
Per què?
No ho sé, perquè potser s'hauria de fer més política, no ho sé. Però mira, ara, per exemple, les escoles van molt al teatre. Uh-huh. Això s'està fent molt bé, penso. I és una manera de ficar el coquet a dins de les nenes i els nens, no? I sí, s'hauria d'anar més. És una eina valiosíssima que tenim a la societat.
N'heu fet vosaltres per escoles?
Sí, l'altre dia vam fer un...
Com ha anat això? Perquè, clar, gairebé...
Bueno, hi ha moviment.
Quatre hores, no?
Sí, hi ha moviment, és mogudeta. Evidentment, no té res a veure la reacció.
Res
a veure. I més parlant d'una obra que parla de fets dels anys 50, d'on els hi sona, doncs, a xinès, la majoria. Ni idea. I, clar, notes perfectament com respiren molt diferent i riuen a llocs que no t'esperes, no? Coses més fàcils, potser. Però està bé, perquè trobo que és necessari, sí. I hi ha disparitat, hi ha de tot. Hi ha els que riuen molt, els que riuen poc, els que estan superatents, sí. Però bé.
Si no erro, ara ho diré de memòria, esteu fins a finals de desembre al Teatre Nacional,
Fins al 30, sí.
Després hi ha gira?
No hi ha intenció que hi hagi gira. No sé què passarà en el futur, però no hi ha intenció que n'hi hagi, no.
Per què, això? Complicat.
És complicat, som uns quants, sí, no, s'hauria de fer un esforç, però d'entrada ja es va plantejar d'aquesta manera, que faríem temporada a Madrid, al Maria Guerrero, i després faríem temporada al Teatre Nacional de Catalunya, i estaria. Aquesta és la idea. Pot passar de tot, però no està plantejat, no.
Sí, pregunto per projectes personals, Pablo, en què estàs?
Doncs ara acabant això, que ja és prou feina.
Que déu-n'hi-do.
Sí. I ara començo una sèrie a Madrid... una participació. S'estrenarà una pel·lícula que vaig fer amb el Mèdium sobre Picasso, que no sabem encara quan s'estrena, però s'estrenarà. L'home dels nassos, una altra pel·lícula que està a punt d'estrenar-se ara el 19 de gener, em sembla, que dirigeix l'Abigail Schaff, sobre l'home dels nassos, sobre la mitologia de l'home dels nassos, una pel·lícula molt maca. I un grec que encara està per definir, també, al teatre.
Doncs nosaltres que ho seguirem tot plegat. De moment, la Madre de Frankenstein, que continua al Teatre Nacional fins al 30 de...